Oriol Armet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Oriol Armet és el gerent del Consorci de les Gavarres i volem parlar amb ell sobre en quin estat, en quina situació i com es presenta ja la temporada a la serralada que tenim més pròxima. Abans, però, fem una petita radiografia amb en David Parreño. David.
Oriol Armet és enginyer de forest i enginyer tècnic agrícola de formació. Va desenvolupar la seva tasca professional com a tècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, on va ser director de la Reserva de Boumort i del Centre de Fauna d'Esterri d'Àneu. Amb ell parlarem de l'estat dels boscos de les Gavarres i com es presenta de cara d'aquest hivern i la primavera.
Bé, senyor Armet, com es presenta la primavera?
A veure, el que podem fer és una miqueta una radiografia del que ha passat fins ara. A nivell de precipitacions, a les Gavarres hem tingut un any molt fluix i sobretot dos hiverns, tant aquest en el qual estem ara en aquests moments com a l'hivern passat, on hem tingut unes precipitacions acumulades molt baixes. Mm-hmm. Això fa que puguin haver-hi episodis com els incendis que van tenir Vall-llobrega fa uns anys, just a l'inici de la primavera, cosa que això abans eren fets molt, molt estranys, no?
Sí.
Això implica que hem d'estar molt amatents. La realitat és aquesta, ha canviat en els últims anys, les precipitacions han anat canviant, cada dia són precipitacions menys homogènies, segueixen menys els patrons, no?, d'una mica que havien seguit sempre, i ens trobem amb episodis que al final, bueno, els incendis es poden produir en qualsevol moment.
A més, en una trobada que vam tenir una vegada amb en Tomàs Molina, ens explicava que el cicle de pluges, de la manera que ha canviat, és no quantitativament plou menys, però no és que plogui molt menys, el que passa és que plou de cop. I cauen grans ruixats que fins i tot, no sé fins a quin punt això malmet l'entorn.
Bueno, òbviament, clar, si tu tens una pluja molt més homogènia i més pausada, doncs aquesta pluja s'infiltra, vol dir que d'una forma o altra la intercepció amb la vegetació és molt millor, o sigui, hi ha tot un ús molt més òptim d'aquesta aigua. Si tu tens pluges com vam tenir aquesta tardor, amb pics altíssims, això que es produeix una escorrentia i al final doncs, acaba anant cap als cursos fluvials i no s'infiltra dintre de lo que és el sòl, no? Jo crec que és important destacar, si voleu, quatre aspectes claus de lo que són els boscos dels Gavarres. A part de la situació que tenim, una miqueta quina és la realitat forestal.
Mm, sí, sisplau.
Sí, estem parlant d'un massís en el qual el 95% del sòl és forestal. Això és molt important, vale? Si tenim un continu forestal que va des de Girona fins a la costa o des de la Bisbal fins a Calonge, en el qual tenim allà un 95% de boscos amb un total gairebé de 30.000 hectàrees, vale, d'espai natural. Un altre aspecte que és molt destacat és que d'aquests boscos el 98% és privat. Mm-hmm. Això és bastant inaudit a nivell de Catalunya. A Catalunya, més o menys, el percentatge està al voltant d'un 70% dels boscos que són privats. Això la gent ho desconeix, perquè si tu es pensa que els boscos són de tothom, però ja darrere hi ha una gestió i una propietat en aquest sentit. I això implica que a l'hora de fer gestió forestal, o bé la fa el propietari en qüestió, o si l'ha de promoure l'administració, les ADFs, tots els actors que estem treballant aquí en el territori, implica que tu has de fer acords de custòdia. És a dir, que t'han de traspassar la potestat de poder gestionar.
Mm-hmm. Sobre això li volia preguntar una cosa. Sabent que a Catalunya la gran part de massa forestal està en mans de propietaris privats, que això a priori no té per què ser un problema, però com funciona la resta de països europeus? I si, en cas que fos similar, en cas que em digui no, és que la resta d'Europa en general també és així. Però com funciona això? Es pot obligar els propietaris a netejar els boscos? Quina és la diferència de model?
Bueno, la diferència és que a la resta d'Europa els boscos acostumen a ser rentables, amb la qual no cal que estiguis obligant a res, sinó que hi ha una pròpia dinàmica de mercat, no, que permet al propietari fer una gestió activa i treure un rendiment d'aquests boscos.
El rendiment en des de quin punt de vista?
Des del punt de vista econòmic.
Sí, sí, però amb quin tipus de producció? De llenya, bueno, o de què?
Amb fusta d'alta qualitat. Clar, aquí no despensem amb llenyes, perquè no podem pensar en fusta de qualitat, però si tu tens plantacions en centreeuropees, t'estem parlant de que tens extreus una fusta amb molta més qualitat, amb troncs molt més rectilinis que et permet fer tot tipus d'aprofitaments fustaners, des de banisteria a vigues, m'entens, a tarimes, etc. I aquí normalment el recurs forestal s'acaba destinant per productes de baixa qualitat, i això és un gran problema. Aquí a les Gavarres tenim un fet diferencial, que seria el tema del suro, val? Sí. I el suro permet que hi hagi una certa rendibilitat del bosc, i això insta a que hi hagi una part del massís de les Gavarres que estigui més gestionat, no?, d'una forma més activa, no? Però tret del suro, la resta de rendes forestals donen uns rendiments molt baixos.
A part que aquí tenim un tipus de bosc mediterrani que té un sotabosc i que és, per definició, ja per si mateix és més brut, no?, per entendre'ns, hi ha més massa forestal.
Sí, bueno, ja no és tant això, sinó que tu ja tens un clima que no t'està facilitant que se t'instal·li un bosc amb un port arbori potent, sinó que estem parlant de boscos molt més, de ports molt més baixos, amb una tipologia de vegetació que no et permet treure aquests productes de qualitat, sinó que anem a buscar llenyes en lloc de buscar vigues, no?, per poder fer cases, sí. No? Aquest tipus de coses, no? Llavors, estem parlant de realitats diferents, són boscos que en aquest sentit són molt menys productius del punt de vista fustaner, i però per contra, des del punt de vista ecològic, això no vol dir que tinguis aquí un recurs natural molt, molt interessant.
No? Mm-hmm. M'havia parlat abans de quatre punts i jo l'he tallat abans per preguntar-li sobre la propietat.
Sí, mira, un altre aspecte que és molt important, no?, des del punt de vista de la gestió, no?, del massís, hi ha un 60% de la superfície que és propietat d'un 5% dels propietaris. I això és interessant. Per què? Perquè vol dir que amb pocs interlocutors tu pots estar gestionant activament el massís. Vale? O almenys hi ha una meitat del massís que el puguis tenir amb una certa gestió activa. Per què? Perquè les grans finques són aquelles que encara estan fent una gestió activa del bosc. Però per contra, a les Gavarres, el 75% dels 3.000 propietaris que hi ha ostenten només un 10% de superfície. Ja. Això per què s'explica? Perquè tot el sector litoral, tot el sector de Girona, Salrà, zones de Calonge, etc, hi ha una sèrie de sectors del massís que la propietat està molt atomitzada, perquè als anys 70 va haver intents d'especulació, es van parcel·lar, no?, sí, aquests terrenys, i a dia avui tenim milers de propietaris que no saben ni quina parcel·la tenen. O sigui, no saben qui són les seves propietats. Val? Llavors, què vol dir? Que hi ha una part del massís que és molt difícil que es posi en gestió. Val? Perquè inclús és molt difícil arribar a un acord amb un propietari i no saps ni qui és, no?, ni com t'hi pots posar d'acord. No? Llavors, aquesta realitat fa que els 50... Nosaltres vam fer un exercici així com molt allò, cuento de la lechera, no? Allò, veient, agafant, no?, tot el pastís de les Gavarres, vam anar traient totes aquelles porcions del pastís que creiem que estarien sotmesos a gestió en els propers anys. Vale? Al final sortia que el 50% del massís podia estar sotmès a gestió. Bé, perquè hi havia finques grans que estaven ordenades i planificades, o sigui que volia dir que podia haver-hi una expectativa de gestió futura, o bé perquè hi havia àrees de prevenció d'incendis on nosaltres i d'altres actors estem treballant activament per gestionar-ho, i al final vèiem que un 50% del massís podria estar sotmès a gestió, però l'altre 50% no. Clar. Llavors hem de ser conscients de com fem front a aquesta realitat, que no és gens fàcil. No? Llavors,
exacte, què s'hi pot fer aquí?
Mira, nosaltres estem en un procés molt interessant. Estem fent tot un treball on estem vinculant a tots els actors que d'alguna manera o altra tenen una relació amb el massís. I quan dic això, dic que parlo de la gent que es dedica a la gestió forestal des de diferents àmbits, des de l'administració pública tutelant la gestió, o des de les empreses forestals, rematants o propietaris o gestors forestals. Val? Hem agafat també gent del sector del turisme, de l'hostaleria, gent que pugui venir del món de la conservació, o sigui, diferents actors que tenen un vincle amb el massís, i els estem sentant d'una forma o altra per valorar entre tots plegats com redefinim la gestió forestal del massís, com podem reactivar el fet de que aquest massís pugui tenir una gestió molt més activa des del punt de vista forestal. I està bé que d'alguna manera o altra, jo fa anys que vaig proclamant, sempre que hi ha un incendi ens truquen, no? I és el moment que tothom se'n recorda, no? De la gestió forestal. Sí. I jo sempre que el que reclamo és que d'alguna forma o altra això és un tema de país i que ens l'hem de creure a nivell de territori. Clar. I de creure absolutament tothom, i tothom ha de fer la seva part. I des d'una persona a un títol individual pot estar vinculat d'alguna manera o altra amb aquesta problemàtica, fins a l'administració o fins a un sector turístic que viu d'una postal que té aquí darrere, i que quan, per exemple, van haver-hi els incendis a l'Alt Empordà, van baixar estrepitosament el que eren les visites turístiques als mesos següents o als anys següents. Val? Llavors, d'una forma o altra, hem d'incorporar dintre el nostre ADN que vivim en un massís que estarà sotmès indiscutiblement a episodis d'incendis forestals i que cal entre tots plegats tenir en compte que això s'ha de gestionar d'alguna manera o altra. El tema de prevenció d'incendis és clau, que totes les infraestructures que hi ha estiguin al dia, però també és clau que d'alguna manera o altra trobem fórmules per reactivar aquesta gestió forestal.
I aquestes infraestructures estan al dia?
Mira, et diré que possiblement a nivell de Catalunya és dels llocs que més al dia està, val? El que passa és que la realitat econòmica d'aquest moment, i tot i que ens estem allò recuperant de la crisi econòmica, és que els últims anys no s'ha invertit tot el que s'havia invertit en els períodes bons. Llavors, de les infraestructures que hi ha de prevenció d'incendis, podem dir que estem al voltant d'un 50% de les infraestructures que estan executades i mantingudes. Ara, cada any que passa, si no s'actua en aquest sentit, les infraestructures, nosaltres actuem un cop cada 5 anys. Si actues cada 5 anys, òbviament, sempre està al dia aquella infraestructura.
Què vol dir, actuem cada 5 anys?
Mira, nosaltres, perquè entenguem, no? La infraestructura de prevenció d'incendis, que és, nosaltres, hi ha un pla de prevenció d'incendis a les Gavarres, que determina que hi ha unes 1.500 hectàrees que on fem algun tipus de tractament forestal. I això per què ho fem? Nosaltres, la nostra visió com a consorci i tots els actors que estem treballant a escala de massís, a una escala més macro, és que no es produeixi un gran incendi forestal. Un gran incendi forestal vol dir que no superi les 500 hectàrees, vale? I que no superi la capacitat d'extinció dels mitjans.
Vale, sí, perquè allà, jo sóc de Pals i amb la meva mare, sovint a l'estiu, quan veiem incendis forestals que passen a qualsevol lloc del país, sempre ens mirem i pensem, el dia que agafi alguna cosa aquí a les Gavarres, que comenci allà on sigui que comenci, tenim aquí, vaja, tenim una desgràcia monumental.
Sí, sí, i algun dia o altre ocorrerà. Heu de pensar una cosa, que en els últims 100 anys el massís dels Gavarres, el 50% del massís s'ha cremat almenys una vegada. El que passa és que, clar, òbviament no tenim aquesta visió històrica, vale? No. O sigui, això pot passar, el que passa és que el que hem de preveure és que si passa sigui amb una dimensió allò controlable des del punt de vista ecològic i des del punt de vista, òbviament, d'extinció en aquests moments. No?
El que passa que fa patir molt perquè un, com a mínim des de fora, té la sensació que el bosc, que està fet una merda.
Sí,
I jo què sé, quan la gran nevada del 2010 es va parlar de la dificultat i es parlava molt de la neu i de les dificultats que implicava aquella gran nevada, no? Però una cosa que es va posar de manifest va ser la quantitat de brossa forestal que va aparèixer després sota la neu, que havia caigut com a conseqüència de la neu, no? I es va parlar molt, curiosament, amb una nevada es parlava molt de la necessitat de netejar el bosc i un, com a mínim des de fora, insisteixo, no té la sensació que s'estigui treballant activament per netejar-lo.
Mira, jo et posaré un exemple, no? Jo estic totalment d'acord, eh? Ojalà nosaltres tinguéssim 20 milions d'euros a l'any i poguéssim gestionar tot el massís allò i estigués tot allò com una patena. La realitat és que els recursos són finits i en el cas, per exemple, de la nevada, en el cas de Gavarres, per exemple, vam aconseguir, que això jo no he vist mai a la meva vida com a gestor allò públic, vam aconseguir destinar 3 milions d'euros, val? Per posar al dia totes les infraestructures de prevenció d'incendis i tot el que eren les franges a banda i banda de pistes forestals. I es va fer una inversió, que això és inaudit, val? Invertir tants diners, val? Amb temes com aquests. No obstant això, van quedar per fer milers d'hectàrees. que ja no estaven sotmeses a infraestructures de prevenció d'incendis i que formaven part de propietats privades. La propietat privada va tenir oportunitat de presentar subvencions, i es van presentar, em sembla que van ser 3 milions d'euros més o alguna cosa així, per poder gestionar activament les finques que havien quedat afectades. Aquelles finques allà més grans es van poder aglutinar amb associacions i van fer una gestió activa, i d'altres no ho van fer, perquè és el que et deia, també és la realitat de l'estructura del propi massís, no? Uh-huh. I tot i així es van invertir un tarter de diners. Tot i així va quedar moltes restes i quedaran in eternum. Això, hem de ser conscients d'això, perquè al final els recursos són els que són, i la realitat del massís. O sigui, el gran drama que tenim a dia d'avui és que si seguim amb els mateixos, amb la mateixa línia de gestió, no?, i buscant els mateixos recursos, com sempre, no?, dels boscos, tindrem aquesta realitat. O sigui, amb aquest procés que estem fent, no?, de crear un nou escenari, no?, de com podem gestionar activament el massís, però d'una òptica diferent. Escolta, per exemple, no?, això, ara estem en aquest procés, no?, estem interrogant gent, no?, l'altre dia un empresari forestal em va fer un comentari molt interessant, no?, deia, aquí a les Gavarres, diu, què és el que et preocupa, no?, diu, pues a mi em preocupa que hi ha una sèrie de gent que és invisible i que està fent una feina allò brutal a nivell de gestió forestal, no? Per exemple, hi ha moltíssima gent recol·lectant d'una forma totalment desorganitzada, no?, però és recol·lectant bruc, mm-hmm, i estan extraient una biomassa que resulta que el propietari forestal, bueno, li està gestionant el bosc, no hi ha cap problema en aquest sentit, vale? El problema és que tu tens algú a casa i no saps que tens aquest algú a casa, no? Vull dir que s'hauria d'intentar organitzar, però tens una sèrie de gent que va pol·lulant pel massís i que està fent una gestió activa, no? Escolta, com podríem mirar d'organitzar que aquesta gent pugui fer aquesta feina d'una forma digna, estructurada, on la propietat se senti beneficiada, on tota la societat vegi, oi, doncs aquí hi ha unes feines que estan permetent una gestió forestal activa, i després aquesta gent, doncs, pugui treure un rèdit d'una forma molt més estructurada i molt més digna, no? Això és un exemple, no? És un petit exemple, però cal començar a pensar d'una forma diferent. Podem pensar, escolta, bueno, s'està parlant, bueno, hi ha una taxa turística que està establerta, no? Aquesta taxa turística serveix per fer promoció turística, no? Després, dius, escolta, i per què no també destinem uns diners perquè tots aquestes 20-30 cases de turisme rural o hotels que estan pel sector de la Costa Brava i que viuen també d'aquesta postal puguin implicar-se també en una gestió forestal? És a dir, si no canviem el prisma de com hem gestionat fins ara, l'escenari és el que et comentava, el 50% del massís no estarà sotmès a gestió de cap tipus els propers 50 anys.
Senyor Armet, ahir a la portada del programa explicàvem una història que vam conèixer dels Països Baixos, en la que un ciutadà d'un poble que es diu Schiedam, quan anava a treballar cada dia, ell passava caminant per la vora del riu Xie. Estava fastiguejat perquè ell deia aquest riu estava ple de brutícia, era un, tota aquella llera del riu era un abocador, i aquest ciutadà un bon dia va decidir llevar-se cada dia mitja hora més aviat, agafar un sac d'aquests de brossa, un pal, i anar recollint la brossa cada dia que podia recollir en aquesta mitja hora de més. Ell anava penjant fotos a la seva pàgina de Facebook i se li va anar sumant gent, i el resultat és que en 5 setmanes tota la llera del riu, el pas per tota la ciutat de Schiedam, ha quedat impecable. Aquesta, que és una història que ens agrada molt i que és d'un civisme extrem i que em sembla que rares vegades tindrem ocasió de veure aquí, em portava a fer una altra reflexió, que és, si estem d'acord que la identitat nacional d'un país es construeix a partir de la cultura i d'una sèrie de coses, hauríem d'estar d'acord també que aquesta identitat es construeix a partir del territori. I jo em plantejava, per què en una Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre, a més d'anar a fer la botifarrada de rigor, la ballada de sardanes i la penjada de bandera, per què no s'organitzaven activitats relacionades amb la neteja de l'entorn, del medi ambient, i en aquest cas del massís de les Gavarres, que és el que ens toca més de prop? I jo ja li llenço directament al guà. Vostè, com a gerent del consorci, per què no es mobilitza a nivell polític amb els ajuntaments de la zona que l'afecten, i per què no es fa que ja que d'iniciativa pròpia sembla difícil que pugui passar, per què no s'intenta impulsar una acció d'aquest tipus? I com vostè deia, evidentment, controlada i estructurada.
Sí. Mira, el que estem intentant fer ara amb tot aquest procés, no?, de crear aquest nou escenari, és veure com podem implicar tothom. I una de les coses que volem veure és com podem implicar a la societat amb tot això. Llavors aquí hi ha tot un tema de voluntariat, de possibilitat de fer coses. Hem de ser conscients que per abordar la gestió forestal de 30.000 hectàrees, o sigui, la gestió és ingent, o sigui, no es tracta de netejar un riu, o sigui, estem parlant d'una escala molt diferent. Ara, el que és important és que la societat sàpiga el que costa fer aquest tipus de coses, que prengui consciència d'aquesta realitat. I potser a vegades aquest tipus de, no, d'iniciatives imaginatives pots generar com una situació viral on tothom pren consciència que allò és important i tothom, a la mesura que pugui començar a fer coses. No? Llavors, nosaltres, en temes de neteges, de tal, o sigui, no parem de fer coses dintre de la nostra petita capacitat, no, d'acció, però ja fem moltes d'aquestes coses, però està clar que s'ha d'anar molt més enllà. Jo una miqueta la meva màxima és que d'alguna forma o altra el feina que faci el consorci pugui acabar quallant, no, amb tota la societat i la gent vegi que és impepinable que cal gestionar activament això i veure des del seu prisma com ho poden fer, no? Llavors, bueno, la metàfora, no, la comparativa aquesta, no, o aquest cas així poètic, no, d'aquest home, no, que passejava per doncs perfectament pot ser una cosa així. Al final el que es tracta és que tu generis activitat. Ara, per exemple, mira, aquest últim any, no, hem portat a 40 americans a conèixer les zones suredes del món i han vingut aquí a les Gavarres i han estat 4 dies, no, amb 4 grups. Són gent que ha pagat 5.000 euros per poder estar aquests dies visitant les zones suredes del món i visitant les Gavarres. Són gent que ha quedat al·lucinada del territori que teníem, del que és la pela del suro. O sigui, hem generat una situació, no, d'enamorament, no, d'aquest públic, sí, americà amb aquest entorn brutal. I a vegades dius, ostres, hem de fer venir gent de l'altra punta del món perquè aquí es donin compte de que, ostres, que això que tenim és important, no? Llavors, per exemple, gràcies a haver portat aquest americà, gràcies a haver pogut fer tota una estratègia de comunicació molt potent, que ha sortit absolutament a tots els mitjans, per activa i per passiva, ostres, la gent aquí a nivell local s'ha donat compte que té un territori molt potent, no? I a partir d'aquí s'han començat a generar projectes en paral·lel, no? Des del tema de poder crear una marca molt potent de Gavarres que es pugui reconèixer a nivell internacional i que després a nivell local entenguem que si volem estar posicionats a nivell mundial ens hem de preocupar per tenir endreçada la casa, no? O sigui, cal treballar a molts nivells, no? I llavors un dels nivells serà a nivell social, però també s'ha cal convèncer a nivell polític els 23 membres que formen part del Consorci, això són de creure més que mai, i ara estem vivint un moment de canvi, ostres, on veus que hi ha una clara aposta del món local, per exemple, pel Consorci. Doncs bueno, això ja és un punt a favor, no? I hem d'anar convencent a tothom de que això cal cuidar-ho, i tothom des del seu prisma i des del seu àmbit d'actuació ha de poder fer alguna cosa, no? I això és el que, amb aquest procés que estem treballant i que acabarà en uns 6 mesos, acabaran sortint 6-7 eixos d'acció potents que jo crec que ens permetrà començar a enfocar la gestió d'una altra manera. Uh-huh. I hem de ser conscients, que el repte, no és que sigui majúscul, és que és brutal, eh? O sigui, aquí la clau és que realment una finca pugui ser rendible per si mateix i en aquest sentit tingui vida pròpia la gestió, que no hagis de tu estar subvencionant constantment, sí, accions, clar, perquè és que és com tenir, bueno, un fill tonto i està en una roda que no acabes mai d'arreglar el problema, no? El que has de fer, ostres, és educar aquest fill o donar-li tots els aliments, els elements perquè després pugui tenir vida pròpia, no? I això és el que estem intentant una mica fer.
Senyor Bet, explicàvem en aquesta mateixa emissora que Calonge vol ser la porta d'entrada a les Gavarres, amb la posada en marxa del Centre d'Interpretació del Massís de les Gavarres. Uh-huh. Quina opinió li mereix això?
Home, doncs, bueno, és una grandíssima notícia. Primer, que un espai, no?, com el castell de Calonge torni a tenir vida, no?, després de tots els esforços que s'han fet, i que una de les potes que hi hagi en aquest castell, doncs, hi hagi un centre d'interpretació, però em sembla una magnífica idea. Hem estat participant activament perquè hem fet una molt bona feina, no?, d'integrar tota la gent que pugui tenir algun vincle amb aquest espai, i home, per nosaltres és una grandíssima notícia. És el que dèiem, si la gent coneix, la gent respecta, la gent es preocupa, vull dir que pot ser una porta també d'entrada a que gent que estigui desconnectada massís doncs, s'hi connecti, no? Vull dir, en aquest sentit, magnífica notícia i celebrem la iniciativa.
Has de saber que des que hem començat aquest programa el passat setembre, crec que aquesta és la tercera entrevista que fem en relació amb la gestió dels boscos de casa nostra, perquè és un tema que realment ens interessa a Ràdio Capital i en aspectes la cultura, el medi ambient, el turisme sostenible, amb els quals som molt sensibles, i per tant li agraïm que hagi volgut atendre la nostra trucada per parlar una vegada més sobre la necessitat de mantenir, de conservar aquest massís de les Gavarres. L'emplaço a tornar-ne a parlar d'aquí a uns mesos, just quan comenci la temporada d'estiu, per poder-nos posar el dia de què ens espera per la temporada.
Perfecte, encantadíssim de parlar amb vosaltres quan necessiteu.
Oriol Armet, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Ara passen 4 minuts de 3:15 del matí.